Cat, la ràdio inquieta. L'irradiador, amb David Guzmán.
L'irradiador del Port i les Gavines és el llibre segurament més experimental de Joan Salvat Papasseit. El concepte d'irradiador Papasseit el fa servir l'any 1921. I aquesta nit, a ICAT, 96 anys més tard, perquè no ens agraden gaire els números rodons, el recuperem en aquest programa que avui comencem a radiar i radiant. I radiant què? Literatura, evidentment, en forma de poemes musicals, en forma de músics poètics, en forma de lletra, de novel·la, en forma de cançó, també. I radiant, per tant, un concepte cultural ampli, com aquell port del poeta, i també itinerant, perquè sovint el que farem serà carregar la motxilla per visitar diferents espais on es troben la música i la literatura, però també on es troben els escriptors amb els seus espais d'inspiració. Coneixerem novel·les, coneixerem contes i poemaris, anirem a buscar-los des del lloc mateix dels fets. I abans de començar a caminar, anem posant-hi música en forma d'estrofes. Recorda aquest moment que un dia ens farà falta, el blau encès del mar, el so de les onades i com et poso crema a les espatlles mentre tu tanques els ulls i cau la tarda. Aquests són els primers versos de Posidònia, el poema de la gran Mireia Calafell, que va formar part de l'àlbum Els arbres que m'estimo, on el músic Xavier Serrano ha transformat 11 poemes amb una sonoritat més ballable de l'habitual. Així sona Posidònia. Des d'aquesta Posidònia una mica diferent, ara sí, sortim a l'exterior, primera excursió irradiadora, avui amb un convidat que ens ha rebut a peu de sorra. Si la literatura la trobéssim només dins els llibres, segurament tindria menys interès, perquè part de la gràcia d'això de llegir té a veure amb l'espai, té a veure amb el territori, té a veure amb el paisatge. Per això en aquest programa que avui comença no només parlarem de literatura, sinó que la trepitjarem, la recorrerem, visitarem llocs, visitarem espais vinculats als llibres i a la música, evidentment, aquí a ICAT FM, perquè en aquesta estrena avui, tot just,
ho fem, ens estrenem al costat de la sorra, al costat del mar, en un lloc que té literatura, que té platja, que té gent, com estem sentint, que té també una persona vinculada a la biblioteca que coneix perfectament aquest territori i que ens espera per presentar-nos algú que també en sap molt d'aquesta relació entre música i literatura, que és la Carme Fenoll. Com estàs, Carme?
Molt bé, i tu?
Gràcies per acollir-nos i per rebre'ns avui en el teu paisatge, a Tamariu, al costat de la Biblioplatja, que pertany a Palafrugell, vaja, a la biblioteca.
Exacte, i sempre sereu benvinguts. Fa més de 10 anys que organitzem aquest servei i la veritat és que n'estem molt contents.
Després parlem de la biblioteca, del servei i de com funciona. Ara presenta'm, sisplau, perquè ho anunciava tot just el músic que avui ens acompanya.
Doncs avui tenim la sort de tenir amb nosaltres en Carles San José, més conegut per San Josex. És un músic bisbalenc, jo crec que és conegut per tots els oients d'ICAT.cat i per tant avui...
ICAT FM, que avui ens estrenem, i a l'FM.
Molt bé, doncs això de l'FM i el tindrem en directe, el tenim aquí a primera línia de mar i és un plaer.
Clar que sí, Carles.
Què tal? Molt bé, molt bé.
Gràcies. És un plaer, com diu la Carme, efectivament, tenir-te en aquesta estrena d'avui del programa i en aquesta tornada també a la FM i sobretot en aquest espai. Clar, tu ets a la Bisbal, totes les platges del voltant te les coneixes prou bé, m'imagino que són espais per tu també molt familiars, no?
Absolutament, clar, em conec els llocs on s'ha d'aparcar, on no s'ha d'anar perquè està massa ple de gent, etcètera. Bé, som uns privilegiats, estem al camp, però en el fons estem en un lloc amb molta activitat humana i molt bonic, l'Empordà.
I molt bonica també aquesta gestió dels espais venint d'una persona que s'ha dedicat, vaja, que tu ets arquitecte, recordem-ho.
Sí, sí. Soc arquitecte, a més he fet de regidor d'urbanisme, conec molt el món de les pobles, de les ciutats, conec aquest món de tota la societat que busca espavilar-se, que busca trobar maneres de viure, com implantar-se al territori, etc. Sí.
Carles, avui volíem començar també parlant, lligant l'ADN d'aquesta emissora, que és la música, amb la literatura, i ara recordava que a la teva maqueta hi ha un dels temes, no?, des dels inicis, per tant, és un poema musicat.
Sí, és un poema del meu... Bé, vaig fer una mica un sacrilegi, li vaig canviar el poema, però és que, clar, hi havia una paraula que era reticulada, que no m'anava gaire bé. Però bé, era per cas de joventut. Un poema d'en Xavier Lloberes, escriptor, també editor... I sí, des de bon principi ho vaig fer, tot i que no ho he cultivat gaire, perquè he sigut una mica rebel. Sempre he cregut que som una societat que està molt bé, molt literària, això està molt bé, però a vegades excessivament. I per tant, jo trobava que en el món de la música ja hi havia molta gent que musicava poemes i per tant em vaig apartar d'aquesta disciplina, però m'agrada molt i la trobo absolutament satisfactòria a nivell personal, artístic. I amb resultats molt bonics. L'altre dia escoltava l'últim concert de Raimon i, clar, ja resulta... algunes coses d'Ausias Marc que són increïbles, no?
I que, a més, han fet acostar la poesia i la literatura a molta gent, no? Hi ha molta gent que flipa amb cançons que no saben fins i tot que té un origen literari.
Sí, sí. I clar, és el que es diu, no? Que si tens un poema tan bonic i el pots musicar, per què has de fer tu la lletra, no? Hi ha aquesta teoria, no? Però jo personalment, repeteixo, he sigut una mica rebel per això, perquè suposo que veníem d'una època en què això hi era molt present, i que molts d'aquesta gent que musicava poemes també els hi faltava a vegades una qualitat musical, a vegades passava això. Però bé, no, quan ho he fet molt a gust, també he musicat de poemes de Miguel Hernández, també ho he fet amb una noia amiga que és de Sant Pere Pescador, que es diu Nua, i m'ho he passat molt bé, sempre. M'ha sortit d'una manera molt fàcil, també Miquel Martí Pol, també musicat, per tant, conec el fet de musicar poemes.
I de lectures, com anem? Perquè tu, a més, tens... Mira, estic veient aquí, hem d'explicar-ho a la taula, on estem aquí al costat de la Biloplatja, i a la lletra una cançó. El títol d'aquesta cançó és sensacional, i no sé si respon literalment al que anuncia.
Sí, jo, es diu Llegeixo. La cançó no parla exactament de llegir. Parla de quan el llegir és una excusa per apartar-se de la realitat. Que això jo crec que amb el creixement de la persona, no, quan ets nen, a vegades passa això. Que llegeixes en el fons perquè la realitat et costa. Segurament això passa tota la vida. Doncs quan passa això, jo critico el fet de llegir, no? O sigui, no, hem d'enfrontar-nos a la realitat i hem de ser valents. Però sí que llegeixo molt. Ara mateix he acabat Nosaltres els valencians, de Joan Fuster. Ara estic amb llibres d'aquest escriptor africà, Bati Ongo, algo així es diu, i acabo de començar i m'està interessant molt i m'agrada molt llegir, sempre m'ha agradat molt.
Que publica Raig Verd i que té aquesta reflexió a més sobre la identitat, sobre la llengua, i que vam tenir la sort que ens visités fa alguns mesos. Per tant, ets més d'assaig, que de ficció.
Bé, depèn, però sí, m'agrada bastant més l'assaig. M'agrada que me parlin de la realitat. La ficció m'interessa des del punt que tracta temes complexos a través de l'assaig o a través dels llenguatges normals. Sempre m'agraden molt llibres una mica metafòrics. Per exemple, l'últim de Garriga Said m'ha interessat perquè és metafòric. Hi ha molts, quan els llibres diuen més del que t'estan explicant realment és quan m'interessa. Si no, m'interessa l'assaig. Per tant, i la poesia també. M'agrada molt llegir en general, però clar, hi ha tantes coses per llegir, és tan extens el que hem de llegir, que al final també t'especialitzes o intentes buscar les teves dèries. Ara porto una època que estic en una dèria que és el País Valencià, i estic amb això, i m'he comprat Vicenç Estellers, i m'he comprat això, Joan Fuster, i tinc més ganes de comprar més coses, no? Estic com amb aquesta dèria.
També Estellers ha estat musicat també repetidament, no? Sí. És a dir, que el País Valencià també estàs còmode?
Sí, sí. És que, clar, ho hem d'explicar. Amb una cadira de plàstic de braços tocar amb una guitarra no és fàcil, però estem a la platja i s'ha d'entendre, és bonic, amb aquesta gent tan fantàstica, amb tan poca roba, és molt maco.
Escolta'm, podem fer... Has fet dits ja abans, una mica?
He fet una mica de dits. Fem aquesta que dèiem, la llegeixo. Almenys un tros.
Tu mateix, endavant.
Vull aclarir que començo a explicar, o sigui, que les lectures que dic no m'interessen gens, quasi bé cap d'elles. Perquè el que volia explicar era això, no? Que a vegades llegir és un vici pel pur fet de llegir, i val més, si no tens res interessant a llegir, doncs no llegeixis, no passa res.
Un missatge bastant contundent, eh? Hi ha aquesta llibreria a Barcelona, No Llegiu, que també dona un missatge similar, no? És aquesta cosa així una mica contrària a l'esperit de la literatura. Molt bé, avui fent amics, Carles?
Sí, ho he pensat quan venia, però bé, s'ha de reflexionar també sobre això, sobre el fet de que a vegades el llegir és tancar-se, a vegades és no afrontar la realitat, i això és cert.
Carme, per al·lusions, li has de dir alguna cosa al respecte?
Sí, no, jo li donaré la raó, tot i que és una tertúlia per hores, no? I la voluntat de les biblioteques potser va en el sentit contrari d'intentar de treure la por d'aquells que es pensen que justament la lectura serveix per tancar-se. Jo crec que serveix per obrir moltes ments, no? I jo penso que en Carles i jo coincidim plenament en l'interès i la importància de la lectura.
T'escoltem.
Si llegeixo la història del Barça, si llegeixo els pilars de la terra, si llegeixo el xampú de la dutxa, no fa mal. Si llegeixo un tractat d'harmonia, si llegeixo la història del dia, si llegeixo històries antigues, no fan mal, no. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Si no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, cova'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, estúpim, i crida'm, abraça'm i apreta'm. Ah, apreta'm. Ah. Si llegeixo la història de Xina, o el prospecte de la medicina, o novel·les de roses i espines, no fan mal. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, perquè no m'interessa la cosa, no fa mal. Arraulit com si fos una pedra, amagat perquè no hi ha manera, emprenyat i tu que t'esperes i et faig mal. Jo ja sé que no reacciono, que no resol cap problema, però tampoc en creu. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, apreta'm, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Podríem seguir. Da, 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 da. Bé, és això. És, jo estic d'acord amb la Carme. El llegir és importantíssim. Llegir, aprens, se t'obren mons. Aprens a relacionar-te, també. Per tant, és molt discutible el que estic dient aquesta cançó. Però sí que n'hi ha alguns moments en què jo he anat a la platja amb els amics i jo m'he posat a llegir. Segurament no era el moment de posar-me a llegir. Jo reflexionava sobre aquest fet. Quan el llegir és amagar-te de la realitat. És de trobar aquest equilibri, no sé. Volia explicar això, simplement.
Ara faré d'advocat del diable. A vegades la música també pot generar aquest efecte que tu dius. I a la platja un es pot posar uns auriculars, aïllar-se de l'entorn, no afrontar la realitat i evadir-se amb les cançons.
També ho feia, també ho feia. Per tant, evadir-me de la realitat ho he fet uns quants cops. Suposo que és part del creixement i és necessària, de fet. La paraula és tan necessària alhora, tan limitada a l'hora d'explicar el món. Qualsevol llenguatge és tan limitat a l'hora d'explicar el món que l'important és poder fer coses, poder dir coses i gaudir-ne en comú. Em sembla que això és important.
Per sort, els llibres també ens permeten el contrari, no? Segurament interpretar més bé això que en diem realitat, l'entorn i aquests problemes que ara dèiem, no fugir-ne, sinó tenir algunes eines una mica més útils per afrontar-lo.
Exactament, no? I si ens hem d'amagar, jo crec que ha de ser d'aquest sol que està petant aquí avui a la platja de Tamariu, i per sort tenim aquesta ombreta fantàstica a la Biblioplatja, que és un recurs on fugim, doncs, els que ens agrada banyar-nos però que ens agrada potser més també llegir o compaginar-ho, i avui si ho sumem amb la música d'en Sant José, doncs jo crec que la combinació és fantàstica.
Què tens aquí? Un altre paper que està remenant.
Sí, aquesta es diu Corriol. Aquesta cançó parla de que, o sigui, que ens muntem un món, un lloc, un país en el nostre cap, no? I que la realitat a vegades se'n cuida de dir-te que no, que aquest món que hem construït no s'ajusta amb la realitat, o que hem de fer un esforç perquè aquesta realitat s'ajusti al món que ens hem construït, no? I aquest treball interessant i que a vegades és discutible d'un altre cop, no? De si la realitat està dins nostre, si és l'exterior, etc, no? I aquesta cançó parla d'això, d'un món que ha canviat i d'una realitat que ens pensàvem que era d'una manera i que en realitat potser és d'una altra, i la lluita i l'esforç de canviar la perspectiva que significa tot això, no? I aquesta lluita constant per adequar-te a la realitat que t'envolta i sentir-te a gust amb la realitat que t'envolta, o fer que aquesta s'adecui a tu, que és més difícil. Però d'això va la cançó.
Caram, lliçó de filosofia musical. Endavant.
Corriol. Busco ideals que he après lluny de casa i no els trobo. Hi ha un desordre que em té preocupat. De petit no m'ho havien explicat. Costa d'acceptar que les coses van canviant, simplement redefinir la manera de sentir. Però no accepto els canvis que hi ha hagut, no. Ideals que s'han perdut. Potser és que he llegit masses llibres d'altres temps. Potser m'he creat un bell lloc dins del meu cap. Però tots aquests llocs sota el ritme ja s'ha acabat. Busco un lloc meu. Refranys antics sense sentit. Paraules que s'han esveït. Busco un vell corriol on jo de petit jugava. Busco racons que recordo amb tots els amics i anàvem, però tots aquests llocs ja han canviat sota el ritme de la humanitat. Busco un lloc meu. Bé, va per aquí. Disculpeu perquè fa temps que no la tocava i m'he deixat, m'he equivocat amb algun tros de la lletra o així, però bé, és igual.
No, no s'ha notat, no s'ha notat. Escolta'm, i quin és aquest corriol teu que busques o que tens, per exemple, de la infantesa? En tens un?
Sí, això es relaciona amb l'altra cosa, que és l'arquitectura. Clar, hi havia un corriol a la zona de la barri meu, de la Talaia, que portava fins al Joan de Margarit, l'escola de la Bisbal, una de les escoles de la Bisbal. Era un corriol molt bonic, amb murs de pedra, on hi havia hagut unes hortes. Tot això, amb el creixement urbanístic i amb una nova ronda que es va fer a la Bisbal, se'n va anar a Norris. Només hi queda un tros de mur, de pedra, però jo aquest corriol el recordo molt i molt. I per tant, era un símbol, una manera d'explicar com la humanitat va endavant, no? Com tot el món i que es construeix sobre els records de la gent, o sigui, coses que desapareixen i que tu et sents orfe, no? I volia explicar tot això combinat amb una mena de nostàlgia, doncs, d'una manera de parlar, una manera de veure el món, totes aquestes coses, no? A vegades he volgut explicar masses coses a les cançons, a vegades penso que em sembla que les cançons també han d'explicar menys, però quan aconsegueixes explicar un sentiment d'aquest tan complex amb una cançó és molt bonic, perquè si connectes amb la gent i la gent ho entén, ostres, és bonic saber explicar això que et passa, no? I és una experiència que em va passar, que el creixement, en aquest cas, doncs necessari, amb una ronda que era necessària a la Bisbal, perquè hi havia unes cues espectaculars, va provocar que aquell corriol on tants nens hi passàvem desaparegués.
A vegades la música també ajuda que no desapareguin certes coses, certes tradicions, perquè pensava que la literatura és una fusió no només de fonts escrites, sinó de tradició oral. I aquest estiu que ha estat el gran estiu de Cantut, perquè veniu d'aquest disc meravellós on recupereu grans cançons, no?, dels avis, després un treball de més d'un miler de temes recuperats d'aquella cosa que feia almenys la meva àvia mentre cosia, sempre cantava. És una cosa que entendre i entranyable i que vosaltres heu traduït precisament perquè és un patrimoni que val la pena que no es perdi.
Sí, aquí hi ha hagut molta gent que ha fet molta feina durant molts anys de recuperar cançons i de gravar-les. I això, amb això l'Albert Massip, que és l'impulsor de la web i del projecte Cantut, cantut.cat, és l'artífex d'aquesta quantitat immensa de gravacions. A nosaltres, a jo i en Carles Velda, el que hem fet ha sigut això, posar-ho a la palestra de i amb una visió moderna i actual. Que tingui un bon so, que les lletres siguin, que s'entenguin, que evidentment les lletres te recorden a temps antics, però t'estan explicant coses i per tant també triar quins trossos ens semblava que no eren adequats, quines cançons havíem de buscar una versió més, per exemple, El Gitano, no? Una cançó molt coneguda que molt sovint és xenòfoba directament. I no recull el que per nosaltres és important, és que és una filla que vol casar-se amb un gitano i que li agrada molt la vida dels gitanos, i un pare molt més conservador, i aquest és el diàleg. I per tant, també la feina nostra també ha sigut trobar quina és la versió que s'adequa més en el nostre dia a dia. I bé, i tota aquesta feina ha sigut molt bonica, perquè et connecta als teus avis, els teus avantpassats, és molt bonic això, i per tant et sents que estàs fent alguna cosa, que estàs, rets un homenatge, doncs, als teus avantpassats, i també ho fas pensant en que la gent d'ara conegui aquestes cançons i conegui aquest so i aquesta harmonia i aquesta manera diferent de plantejar la realitat, que és realment diferent de l'actual.
Carme, tu en tens alguna cançó d'aquestes que hagis heretat i que...
I tant, jo crec que tots plegats, no? I quan sents el disc d'en Carles te venen a la memòria i és fantàstic el treball que heu fet, el Cantut, i crec que totes les biblioteques l'hauríem de tenir, i de fet treballem en la mateixa línia, tant biblioteques com arxius, som una mica les institucions responsables de mantenir, doncs, tot el que és la tradició oral i la tradició documental i patrimonial, no? I ara amb les noves tecnologies, amb les bibliowikis, no? Per exemple, estava pensant quan tu parlaves de tot el que vosaltres heu documentat musicalment, de també incorporar-ho a la Wikipedia perquè sigui, doncs, d'ús universal. També penso que forma part de l'ADN dels professionals de les biblioteques.
De fet, aquí mateix on som, a la Biblioplatja de Mariú, tenim una tradició meravellosa, que són les converses de barraca, no? Que recuperen part del patrimoni oral i de les narracions marineres.
Exactament, ara pensava quan en Carles tocava el corriol, el 26 de juliol vam fer una conversa de barraca que parlàvem, doncs, dels camins de ronda, dels famosos camins de ronda, aquests camins que els pescadors van fer, doncs, per tenir una circulació, doncs, més fàcil, i també per tot el tema del contraband, no? per poder facilitar-se una mica una via més de sustentament. I per nosaltres aquests corriols també és important que tothom se n'assabenti d'aquestes històries, de que els nens quan vinguin a les nits a Tamariu, doncs, puguin escoltar tot això, aquest patrimoni, no? O quan els grans es posin com en Carles a tocar la guitarra amb les habaneres més de veritat, menys d'escenari, doncs, que això es pugui recuperar, i des de la biblioteca posem el nostre granet de sorra.
Ara, Carme, parlem de la biblioteca i entrem un moment i me l'ensenyes de prop, però abans d'acomiadar el Carles, volia preguntar-te, l'altre dia amb el Josep Martín, el company d'ICAT, em deia, això a la Bisbal és increïble perquè segurament és el lloc que concentra més músics per habitant de Catalunya. Què us passa? Com us alimenteu allà?
Jo crec que seguirà passant, és més. I a més serà molt interessant en un futur, perquè a la Bisbal hi ha hagut molta immigració i, per tant, actualment hi ha una barreja interessantíssima de gent que en un futur hi irà a les escoles, aprendrà música i en un futur poden sortir coses molt interessants. Per tant, jo crec que això seguirà. És un poble que no està a la costa, i que, per tant, tot i estar a l'Empordà i que hi ha molta vida i que l'Empordà és un lloc amb molta vida, no és un lloc d'interior separat de la vida urbana, sinó que és un camp urbà, podríem dir, doncs això fa que amb les escoles de música, i com que a la Bisbal no hi ha el turisme, és més avorrit, doncs la gent s'ha d'espavilar i, per tant, la gent munta grups i se'n van als grans i munten grups i fan coses, no? Simplement, com diuen Rajoy, hacen coses. I això és el que ha passat a la Bisbal, i el que passa que hi ha escoles de música, hi ha molta vida a l'Empordà, però a la Bisbal concretament no gaire. I, per tant, ens hem d'espavilar i fem grups i fem discogràfiques i ens muntem la vida. I aquesta és la història tan senzilla i tan interessant de la Bisbal.
I tan fèrtil, i per molts anys que ho sigui. Carles San José, San Josex, gràcies per la teva música, per les lectures, per aquesta estona fantàstica i fins una altra. Ens quedem amb aquest de... I seguirem recuperant la memòria, seguirem recuperant les cançons, gràcies, entre altres, a la feinada que feu. Fins una altra.
Moltes gràcies, fins la propera.
Que vagi molt bé.
Si llegeixo, i no penso, no penso, llavors no existeixo. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Perquè no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, i no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm, tira'm, abraça'm i apreta'm. Si llegeixo la història de Xina o el prospecte de la medicina, o novel·les de roses i espines no fan mal. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Rolit com si fos una pedra, amagat perquè no hi ha manera, no, emprenyat, tu que t'esperes i et faig mal. Jo ja sé que no reacciono, que no resol cap problema, però tampoc em creu. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm i crida'm, abraça'm i apreta'm. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm i crida'm, abraça'm i apreta'm.
Som-hi, doncs, cap a dins, a la Biblioplatja, que hem d'explicar perquè algú no s'imagini una gran instal·lació que, efectivament, és una casa de fusta, de color marró, t'ho diu un daltonià, per tant, ajuda'm.
Sí, senyor, no, una casa de fusta que cada any aprofitem per vernissar una miqueta. Primera línia de mar, just a, diríem, 10 metres, potser, de l'aigua, on hem instal·lat també quatre taules amb una vintena de cadires i la gent amb la màxima llibertat doncs ve a llegir els diaris, revistes i un munt de contes que ara veuràs.
I un requisit que sempre m'ha agradat molt, que és que no s'hi pot entrar calçat. T'has de descalçar per entrar a Biblioplatja. Suposo que la Paula, la bibliotecària, ens podrà explicar per què. Bàsicament perquè venint del mar, molta gent, m'imagino, Paula, que això ho pot deixar empastifat, no?
Sí, amb molta sorra, però sempre escombro, perquè sempre hi ha nens que es poden fer mal, si no.
Està molt bé. Escolta'm, expliquem una mica com teniu la disposició i els llibres, perquè a més, clar, una de les característiques, som a Tamariu, en general a l'estiu hi ha gent de tot arreu, i per tant no només trobarem llibres en català, sinó en diferents idiomes.
Sí, el fons general és en català i en castellà, i per exemple aquest matí he rebut dos llibres en alemany, d'una senyora que me les ha deixat, També hi ha en francès, en anglès, i també llibres per tant grans com petits, novel·les i contes.
La gent et deixa la seva adreça, no? Es pot portar els llibres, es pot llegir aquí també a peu de platja, diaris, revistes, novel·les... Què és el que més et demanen?
De tot una mica. Surt més, sobretot, de llibres frescos per l'estiu, per llegir en un moment de relax, també moltes revistes, així molt, molt lleugeres tot, en general.
He de dir que hi ha coses que veig que no són lleugeres, eh? Al contrari, hi ha coses així importants, també hi ha...
Sí, sí, de fet, aquest any hem comprat forces novetats, perquè la gent vol estar al dia, eh? Abans en Carles ens parlava, em sembla que està llegint aquest vietnamita, no?, que és a Premi Pulitzer, o bueno, tenim els últims llibres de la Montero, vaig per aquí, no sé, de tot. Tenim unes 300 novel·les, diria, i això, i el que procurem és que si no la tenim aquí a la biblioteca, doncs la Paula ve ràpidament a la biblioteca de Palafrugell i li servim el títol que un usuari volga en concret.
Estic veient també, en fi, Mamunzó, Vilamates, Murakami... Està molt bé que de Murakami hi hagi també el Kafka en l'orilla, no? També Sortir a robar cavalls, Per Peterson, aquesta novel·la Club Editor d'aquest noruec tan important.
Precisament del Club Editor vam tenir la Maria Boigas aquí fa un mes a la Biblioplatja i vam poder fer un petit club de lectura parlant de L'amor que fa caure ciutats, la Eileen Chang, aquesta autora xinesa, i vam tenir la sort doncs, de comptar amb la Maria, que sempre és un plaer aquí doncs, organitzar activitats que a primera línia de mar puguem parlar de literatura tranquil·lament.
Perquè amb això també s'assembla, vaja, és com qualsevol de les biblioteques actives, com sou sempre, perquè no únicament trobem llibres, sinó, ara deies, aquesta activitat, tertúlia, les converses de barraca que ens dèiem, tallers de dibuix, no?
Sí, fem manualitats cada setmana, també hi ha hores del conte, és molt important reforçar l'interès dels nens pels contes, pels llibres, i fem una mica de tot.
De fet, efectivament, de nens també hi ha una secció de llibres importants aquí. De fet, hi ha una usuària infantil que està remenant llibres. Què tal?
Bé.
Quin llibre llegies?
N'he agafat molts i l'últim que llegia era aquest.
Diu Toy Story és la història de diferents personatges d'aquesta nissaga de Pixar, no? Però n'hi ha molts de llibres. Tu en general a l'estiu t'agrada llegir?
Sí, tot l'any.
Molt bé, escolta'm, doncs gràcies Paula per acollir-nos una estona en aquesta biblioplatja i ara me'n vaig amb la Carme.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu per la feina, fins una altra. Escolta'm, Carme, doncs seguim el programa, seguim el camí. Gràcies per rebre'ns avui a Tamariu, a la Biblioplatja, amb el San Josex, aquesta sessió de música i literatura per inaugurar aquest nou programa aquí a ICAT FM. I ens retrobem a Barcelona, ens retrobem a les biblioteques, perquè d'ocasions en tindreu unes quantes, com sempre, i la temporada serà llarga.
Moltes gràcies a vosaltres per desplaçar-vos fins aquí i sereu sempre benvinguts.
A reveure, Carme Fanoll.
Yeah. Okay.
L'Irradiador, amb David Guzmán.
Seguim el radiador en aquesta estrena a ICAT, ara ja des de l'estudi, i abans de saludar les dues persones, bé, abans de presentar-vos les dues veus que ens acompanyaran, que podeu saludar, podeu dir hola, sense revelar el misteri.
Hola.
Això, ja tenim confirmació que hi ha algú en aquest estudi, no estem sols. Doncs abans de presentar-vos les dues veus, deia que ens acompanyaran al llarg de la temporada, el radiador també ens han volgut saludar, en forma de versos, en forma de fins i tot de cançons, de músiques, alguns artistes, alguns poetes, sobretot de tota condició, tota època també, que la seva pròpia veu o l'adaptació als artistes que els han musicat ens han deixat aquestes paraules.
Jorge Luis Borges.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas.
Salvador Espriu.
A la vora de la mar tenia una casa, el meu som.
William Carlos Williams.
It is a field of the wild carrot taking the field by force. The grass does not raise above it. Here is no question of whiteness. White is...
Sylvia Plath.
And checks out the faces. We think she's all the seven wonders of the world.
Montserrat Abelló.
Trafulls de paper i diccionari.
Tulipes dins un gerro antic.
Tulipes lila contra la cortina transparent i blanca.
Tulipes lila.
A contraclaror de la llum del sol que lluen en un cel blau.
Tulipes lila contra la cortina.
Tulipes que em parlen de tu.
Tulipes que em parlen de tu.
Amiga que estimo.
Jaime Gil de Viedma.
Que la vida iba en serio. Uno empieza a comprender más tarde
Jaume Pons a l'Orde.
Soc poeta, monstre imprescindible, cabell i ciclop valent, pretensiós, malalt d'amor, malalt de tot, dolça matèria d'aigua, moll, malalt d'amor, malalt de tot, dolça matèria d'aigua, moll, oh, malalt d'amor, malalt de tot.
Pierpaolo Pasolini.
Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto.
Maria Mercè Marçal.
Jo voldria prou fer-te esqueneta. I jo voldria prou fer-te esqueneta.
Edgar Allan Poe.
Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merry men, their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight. Keep in time, time, time with a sort of rhythmic rhyme. From the tintinnabulation that so musically wells. From the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells.
Aquestes campanes d'Edgar Allan Poe, i gràcies a tots ells per voler-nos avui acompanyar en aquesta estrena de l'Irradiador, els poetes, els artistes que els musiquen, i, com deia, a les dues veus que també ens acompanyaran cada setmana. Ara sí, Àlex Gutiérrez, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content.
També, també.
Sherman, com t'hem de dir?
Sherman, Sherman va perfecte.
El nom de pila, que és Maria, diguem-ho, potser avui, els altres dies no cal.
Sí, ja podem fer spoiler.
Molt bé, Sherman. Àlex, què irradiareu?
Doncs a veure, la idea és posar música, posar notes i buscar totes aquestes connexions que hi ha entre el món de la música i el dels llibres. És a dir, des d'artistes o cantants que s'han atrevit a publicar novel·les, autobiografies de cantants que realment tenen valor literari, òbviament també peces de cançons que contenen homenatges als versos, com ara n'hem vist, doncs, un bon grapat. Uh-huh. Realment n'hi ha molts, eh? Per ser que això del rock és una cosa bastant desmalanada, déu-n'hi-do els lletraferits que ens podem trobar.
I la barreja d'estils, no? I de ritmes, ara també sentien que pots anar des de la cosa més clàssica del cantautor, aquesta cosa així prototecno.
Exacte, sí, sí. Jo crec que hi ha alguns estils literaris que lliguen amb alguns estils musicals, però el que és divertit és veure que a vegades, no, justament agafen una cosa que no té res a veure amb el seu registre i pots agafar un Shakespeare i posar-lo en clau de rock, per exemple, no?
Ho veurem i ho descobrirem. Sherman, què més sabrem?
A veure, la meva declaració d'intencions serà molt llarga.
Ui,
puc tirar?
Som-hi, preparem-nos, espera't. Tirem ben tirat. Ara sí, cavalcant, Sherman, ja pots declarar les intencions.
Doncs bé, la premsa ha definit la meva secció com a una trepidant secció portada per una originalíssima veu pròpia que farà les delícies de grans i menuts.
Això t'ho has escrit tu, eh?
Per exemple, la premsa que publico jo. El tema és que, David, jo vinc a profanar el programa. Una mica.
Profani, profani.
Llavors, vols sentir la contraportada d'un dels llibres que més feliç m'ha fet?
És a dir, una contracoberta o un llibre? T'ha fet feliç el text o el llibre?
El llibre, però per donar-vos un... per fer-vos entrar-hi, sentim la contraportada.
Mallory Sheval va venir a Wyoming buscant un cavall mític, però va trobar un dur i honest cowboy que va despertar en ella instints adormits. La virginal hereva europea havia assumit que el seu destí era quedar-se sola per sempre, fins que Chase Wells i el seu cavall especial, Peggy Sue, van entrar dins el seu cor.
molt bé el text, molt bé la música. Això serà sempre així?
A veure, aquest, anem a parlar en propietat. Aquesta joia es diu Su última oportunitat, de Diana Talcott, i se'l va trobar un amic meu en una paperera. Era una novel·la rosa, dedicada per Arlequin, i el va agafar i curiosament va pensar en mi.
Puc explicar la veneració de la Sherman per la novel·la rosa, que té una col·lecció important, eh?
Importantíssima, i tota feta de donacions, perquè la gent ja ve a dir-me, té, tu aquestes coses que t'agraden. O sigui, saps la de vegades que m'he rellegit aquest llibre? O sigui,
no sé si vull saber-ho.
L'he subratllat, he escrit comentaris, m'he partit al metro, n'he parlat, he parlat del llibre amb els meus amics, amb aquella lluïssor als ulls de quan t'has enamorat i ho vols explicar, de dir, no ho sabeu. Tu creus que jo visc bé?
No,
així,
no et veig gaire bé.
Tu,
et puc recomanar altres títols, eh?
Però és que és... Vull dir, he fet un canvi de perspectiva, perquè abans no ho portava bé que m'agradés la merda, o sigui, em preocupava, m'acomplexava, era com un guilty pleasure, saps? Però aquest estiu vaig ensopegar amb un text que em va inspirar, em va empoderar i m'ha reafirmat en la meva posició.
Em va empoderar.
Exacte, perquè mira, David, està molt bé el Ciutat Maragda, està molt bé.
Gràcies.
Literatura seriosa, i l'Irradiada també està molt bé, que és literatura seriosa, però més jove. Va d'això, no? Més o menys? Però jo penso utilitzar aquest espai que se m'ha donat per reivindicar una meravellosa part de la literatura que queda fora, que és la literatura de merda. Però la bona literatura de merda. I no ho dic jo, eh?
Això existeix, eh?
Com... Existeix. Mira, també ho deia George Orwell.
L'existència de la bona mala literatura, el fet que un es pot divertir, entusiasmar o fins i tot emocionar amb un llibre que el nostre intel·lecte es nega a prendre seriosament, ens recorda que l'art no és el mateix que seriositat intel·lectual. Abans rellegiria La cabana de l'oncle Tom que no pas l'obra completa de Virginia Woolf o George Moore, malgrat no tenir cap dubte d'on rau l'autèntica superioritat literària. George Orwell, Shooting an Elephant.
Vull agafar-se paraules d'Orwell per defensar el que portes. I el cas és que Orwell va agafar el terme de Good Bad Books de Chesterton, que em fa molta gràcia, es coneixia com el príncep de la paradoxa, no?
Sí, li agraden molt les paradoxes a Chesterton. Deia allò també d'avorrir no és el contrari de divertit, sinó de seriós, eh?
Crec que és fàcil fer paradoxes al final, sí. No? Quan agafes el tranquillo, però està molt bé, perquè vas amb un altre aire per la vida quan penses que tu ets el príncep de la paradoxa. M'agradaria un títol així, podríem pensar també.
Buscar-lo.
Per la secció. Exacte. Total, que Chesterton i Orwell, bàsicament era per dir que sóc amiga dels nens de dos cursos més. Vull dir que
està molt bé.
Diguem-ne, reafirmant el discurs.
Tu t'has llegit aquest de La cabana de l'oncle Tom?
Doncs no, però... M'agrada. Si és bona literatura de merda, m'interessa. Tu te l'has llegit?
Sí, però és una cosa més a prop de Huckleberry Finn que de la novel·la rosa que has portat avui, eh?
Correcte. És que, a veure, el tema és que a Orwell li semblen mals llibres, però diu que són mals llibres Sherlock Holmes o Les mines del rei Salomó. És una mica com Adorno, no?, dient que el jazz és la forma més abjecta, no?, de la cultura musical que es pot pensar. Que és, pues, espera't, perquè m'agradaria veure la cara d'Orwell llegint Su última oportunitat.
I tant. O Adorno sentint reggaeton.
Clar, o trap. És Vina Teodor, que ara hi ha uns nens joves que fan una cosa molt interessant. Clar, jo estic anant una mica més enllà, però hem baixat els estàndards. Això és una cosa que se sap. Uh-huh. I per tant, per cert, un parèntesi, que és un títol potentíssim, Shooting an Elephant.
Sí, no?
No? És com una pel·li de Tarantino.
Recull d'articles de George Orwell.
Que hi ha en defensa de la cuina anglesa, crec que hi ha també entre ells. Doncs clar, Shooting an Elephant jo crec que és que té molta testosterona, aquest títol. Jo m'imagino Hemingway en plan, per què no se m'ha acudit a mi, saps?
Jo recordo un rei, un monarca borbònic, no?, fent-se fotos amb Shooting an Elephant. O, vaja, no recordo que era estava shooting, però anava per aquí la cosa.
Crec que el tema ja estava una mica post-shooting.
Sí, sí.
Total, el tema, la bona mala literatura, m'agrada perquè em diverteix. I també em diverteix la literatura perifèrica, que és aquella que coexisteix amb el llibre. Jo tinc una especial relació d'humor amb les contracobertes, diguem-ne,
ja
i sobretot amb les cites.
Cites tipus
les cites de la contracoberta. Sentim la de l'Educació Sentimental, edició Penguin Clàssicos.
No llegiu l'Educació Sentimental com els nens, per diversió, ni per instrucció, com els ambiciosos. Llegiu-lo per viure. Gustave Flaubert.
Flaubert es feia les campanyes de màrqueting. És el primer nota de premsista de la història. Quin venedor de fum, llegiu-lo per viure.
Sí, sí, és una faixa, no?
No, està exacte. I té clar, no?, que vol arribar a un públic ampli, llegiu-lo per viure, és una bona instrucció. I també em va enamorar la contracoberta de El professor, de John Katzenbach, edició Suma de Letres.
Un best-seller mundial.
Brillant, trepidant, incisiva. People.
Palpitant. M'ha recordat el gran thriller clàssic El cabo del miedo, Washington Post.
Crec que aquesta és la novel·la més fascinant que he escrit. John Katzenbach.
Això, com perdre tota credibilitat, és a dir, si no tens ningú que et faci... Això en anglès té un terme, es diu blurb, no? Un blurb és aquella frase elogiosa que et fa un altre, insisteixo, un altre sobre el teu llibre.
Clar, però m'encanta perquè es fa la pròpia review. I dic, pues, crec que no m'ha quedat malament, no? Hi ha un punt d'humilitat, perquè al final està parlant del seu propi llibre, però és que al final de la contracoberta hi ha com un plot twist. De dir, sí, sí, al final, la gòlatra és l'autor, de sobte. I està bé, jo crec que és una frase que la pot anar repetint a cada llibre que tregui.
És la novel·la més fascinant que he escrit, eh?
Pot tancar totes les contracobertes. Fins ara. És la novel·la més fascinant que he escrit. Fins ara.
Si fas servir un altre adjectiu, no tan valoratiu, és la que més m'ha costat, la més llarga,
sí.
És una cosa això més objectiva,
sí.
No?
Però, sí, 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 però fascinant.
Hòstia, soc l'hòstia. Però... No pots anar pel món dient que és l'hòstia.
M'ha costat fer un rànquing de les meves novel·les més fascinants i aquesta resulta que el corona. També considero bona mala literatura la literatura involuntària, com per exemple un suavitzant de l'Eroski, del qual tinc foto, que es diu Aire de Inocencia.
Això és, sí, poesia,
eh? Sí, és que és com desenrosques el tap i surt un melodrama victorià. A mi m'agrada pensar que hi va haver un error d'etiquetatge i que ara mateix a la Casa del Libro hi ha una novel·la rosa etiquetada com a suavitzant Eroski. M'agradaria que això passés.
La buscarem.
De veritat. Però clar, és el que passa quan l'impuls estètic supera el context, no? Tu has d'etiquetar un suavitzant i les ganes que tens de fer literatura et sobrepassen totalment.
Això passa molt amb els desodorants, no? Es carreguen d'aquesta cosa, aquest lirisme cutre, que no acaba de funcionar, però els deu semblar que és literari, com tu
dius. A mi el que em fascina més dels desodorants és atrévete a provar.
Atrévete
quin risc hi ha. Sí. El desodorante de pepino. Val, molt bé, estupendo. I algú que no pot controlar aquestes ganes d'impuls estètic és Bernard Pivot. Sentim el tuit que va fer divendres passat.
Aquest és el tuit que va fer.
Exacte.
Breu.
Que diu, jo proposo donar als huracans noms de dimonis. Leviatán, Baal, Lucifer, Moloch, Satan, Lilith, Dagon, Alastor, Bifrons, etc.
No és el millor moment, jo li diria a Pivot, per fer bromes sobre huracans. Però
és que precisament per això ho fa. O sigui, m'encanta perquè Bernard Pivot tuiteja com un senyor francès de 82 anys, que aquests dies està sentint parlar de l'Irma i el Harvey, i a ell el que el preocupa és que aquests noms no tenen tot el glamour i força que podrien tenir, no tenen pes èpic. O sigui, estem en situació d'alarma humanitària, però Bernard Pivot està prement els llavis a casa seva perquè hi ha alguna cosa que li molesta. M'encanta, soc molt fan.
Està bé, cadascú es preocupa de la part, no? Ell està tirant més per la referencialitat, per dir-ho així. Déu-n'hi-do.
I el cas és que la meva intenció és portar cada dia el que anomenarem una perversió literària.
Bé. Per un moment, vol dir que tota la resta no eren perversions, eh?
No, perquè...
Era
és involuntari. Però per què és involuntari?
Això al supermercat segur que sí, però la resta...
El cas és, la cita literària, en qualsevol de les seves formes, és un atracament molt comú. Per què? Perquè és gratis i perquè fa cada culte. És un win-win, i és el que he fet jo una mica al principi de la secció. Però no passa res. El cas és que la que porto avui jo crec que és un tret al peu.
A tu mateixa,
a la meva pròpia secció,
no sé si és la millor manera de començar, però tu, en fi...
El cas és que no n'hi haurà de millors, estic segura.
Senta't lliure.
Però jo crec que serà la perversió literària més fascinant que hauré portat fins ara. El cas és que a Telecinco, l'any 1990, es va perpetrar el que segurament és el pitjor concurs, programa i contingut, no només que s'hagi més, sinó que s'emetrà mai a la televisió espanyola, ja ho puc dir així.
És l'any que va néixer Telecinco, de fet.
I l'any que vaig néixer jo. Estic parlant d'un producte basat en un programa italià anomenat Colpo Grosso, que aquí es va dir Ai, que calor. I en què consistia exactament? Doncs han posat tetes i culs en pantalla. No sé si estic parlant amb gent que potser l'ha vist. Ai, que calor.
Jo el recordo, perquè en parlaven a l'escola. Recordo a l'institut, que era un... No?
Sí, sí, sí. Un amic, jo tinc un amic.
Tens un amic, el meu veí.
Doncs el cas era això, posar tetes i culs en pantalla. El plató és com un vaixell i el presentador, que és un casposíssim, Luis Cantero, va vestit de capità i hi ha una horda de noies, que són les xiques xin-xin, que es dediquen a despullar-se quan ve a tomb, que és absolutament sempre, abans d'anar a publicitat, tornant de publicitat, abans de canviar de prova, ara perquè sí, ara moment musical, ara... Qualsevol moment és bo per un ball sexy i un striptease col·lectiu. He dit que les noies van vestides de fruites? Perquè van de fruites.
Bien, y veamos entonces, veamos, José Manuel... ¿Cuál es la fruta que vas a elegir tú?
Esta noche, una cereza.
Una cereza. Una cereza exquisita, maravillosa y muy sabrosa como Jessica, nuestra cereza.
Y aquí entra un altre striptease col·lectiu, perquè ve a tomb.
ja se sap que la cirera és el temps de les cireres. El meu cap està ara mateix en bucle pensant la referència literària quan arriba,
Quan arriba. Val, el cas és que era un concurs. I de què anava el concurs? Doncs tenia moltes proves i molt variades que havies d'endevinar la noia que portava la mugronera que valia més punts. I com ho descobries? Doncs la noia sabia treure la roba. Sí, quina audàcia, quin enginy. O havies d'endevinar la fruita que portava a moda de mugronera una noia X i com ho descobries, s'havia de despullar. I un llarg etcètera d'explosions d'imaginació que imagino que el brainstorming de proves d'aquest concurs va ser esgotador. Però per què t'estic fent patir així jo? Gràcies. Per què t'estic fent reviure aquestes coses? Perquè després de tot això, el primer programa d'Ai, que calor tanca així.
Decía Baudelaire que nadie es sublime sin interrupción.
Vinga, Luis Cantero, remátalo.
Pero Baudelaire no conocía a Jessica. Les deseo que tengan felices sueños de oro.
Per favor, per favor. Condemnat a totes les flors del mal possibles i a llegir-lo mil vegades.
M'encanta perquè té una noia com disfressada de fruita mitja amb boles, així, agafant-la... Como decía Baudelaire.
Aquesta cosa de barra de bar, decía aquel.
Nobody expected una cita de Baudelaire en aquest programa. Clar, has d'agafar altes paraules perquè aquest senyor tingui oportunitat de ser un babós per enèsima vegada. I m'agrada molt perquè això de la decadència i el poeta maleït, no?, doncs agafa un altre significat.
Està molt bé citar Baudelaire quan no ve a tomb, diguem-ne.
Ostres, però en el programa, ai, que calor, m'encanta. Sí, sí. Això sí que és un xoc de trens.
M'ha faltat que ho digués en francès, eh? Ja hauria acabat de rodonir tot això.
Exacte, podria dir Bernard Pivot, no? Podria fer un tuit. Jo proposo que la noia vagi de maracuyà.
Sí, sí, posant nom a les cireres en comptes dels huracans.
Clar. A més, això passava quan jo acabava de néixer i no tenia temps de reacció, però vosaltres, que ho vau presenciar, com és que no vau fer res?
Bé, sí, vam posar una denúncia a l'Associació de Telespectadors i tot plegat, no te'n recordes?
Jo vaig comprar les obres completes de Baudelaire, exacte, però vaig veure que no hi havia dibuixos i llavors em vaig frustrar bastant, francament. No era el que m'esperava.
No era el que t'esperaves.
Eren altres temps. Miraven copiaven d'Itàlia.
Quan Telecinco va emetre Que calor, vaig guardar silenci perquè jo no era espectador de Telecinco.
Molt bé, aquí Brecht amb calçador, també.
Correcte.
Molt bé, Sherman.
Trobo que hauries de tancar el programa de Ciutat Maragda amb una cita d'Ozores.
Ah, està molt bé.
Per recuperar aquest equilibri universal. O sigui, ai, que calor, s'ha apropiat de Baudelaire, llavors tu has d'anar a l'altra banda.
Queda apuntat, ho tindré en compte aproximadament mai.
Perfecte.
Però està bé. Gràcies, Sherman. Fins la setmana que ve o l'altra.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
L'irradiador. Literatura amb auriculars.
Cada setmana es publiquen desenes de títols. Aquí a l'irradiador, dicat per descomptat, aniran apareixent en diferents formats i també aniran sonant, perquè sovint darrere de cada escriptor hi ha un gran malhomen, gran o petit, depèn del cas. Però el que farem de tant en tant, doncs, és parlar de novetats, però en clau musical. Hi ha cançons amagades als llibres? Sí, hi són a vegades amb multitud. Per exemple, Jordi Puntí acaba de publicar a l'editorial Empúries Això no és Amèrica, el seu últim recull de contes. El Jordi Puntí és un gran malhomen, conegut malhomen, i en el conte, concretament, Premi de Consolació, hi apareix aquest paràgraf. Ah, ja et dic, no és res actual, no crec que els coneguis. Jo és que em vaig quedar penjat als anys 80. Aquests ara eren uns anglesos que es deien Orange Juice, li explica l'Ivon. En sentir aquell nom, l'Emili alça les celles. Fa anys que em sé les seves cançons de memòria i encara no m'han cansat mai. Aquesta, la que escoltava ara mateix, és una meravella. Es diu A Place in My Heart i em fa sentir optimista. As you drive uptown in his daddy's car, gonna write you a letter in a hesitant hand, conveying that I feel you understand just why you called me an obsessive and more than just a mind possessive. There'll always be a place in my heart for you. There'll always be a place in my heart. Els Orange Juice, de la mà de Jordi Puntí, en un dels contes Això no és Amèrica. Seguim amb Joan Daniel Besonov, aquest escriptor de Perpinyà, d'arrel catalanista, que ha publicat a l'editorial L'Avenç El fill del coronel, una història, la història d'una joventut a la vora d'una caserna a l'exèrcit francès. Besonov havia publicat també altres novel·les de caràcter més o menys biogràfic, en les seves diferents moments, Una educació francesa, sobretot un llibre amb el qual va guanyar la lletra d'or. Bé, en aquest nou títol, El fill del coronel, trobem també aquesta referència, pàgina 89, diu: a la primavera del 1981 havia passat una vetllada inoblidable a casa seua. Havia cantat tot el repertori de Luis Mariano i, a petició de la senyora Morils, havia entonat En gamin de Paris, la cançó de Mick Michel.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qui lui disait: mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace à leur façon filent à balle. Un gamin de Paris.
París és també un dels destins de Ferguson, un dels protagonistes, un dels quatre protagonistes que tenen el mateix nom de Paul Auster, segurament una de les novel·les més conegudes i més aplaudides i de les quals hem sentit més a parlar en aquest mes de setembre. I amb ell acabem, amb una referència musical, perquè el llibre Paul Auster 4321, que ha publicat 62, és ple no només de referències musicals, també literàries, també amoroses al capdavall, és una novel·la de formació. Diu Auster en una de les moltes formacions del seu personatge Ferguson, pàgina 137. Havia arribat a la conclusió que era la millor peça escrita mai per Bach, per tant, la millor peça escrita per ningú, però ell i l'Anne-Marie també escoltaven Mozart, Schubert, Beethoven i molts altres, gairebé tots regals a la tia Mildred, per no parlar de Muddy Waters, Fats Waller, Bessie Smith i John Coltrane. I amb ella, no pas amb John Coltrane, sinó amb Bessie Smith, l'emperadriu del blues, així li deien aquesta dama dels anys 20 i els anys 30, que també posa música a aquest 4321, la novel·la de Paul Auster. Amb ella, doncs, acabem aquest primer irradiador que us ha acompanyat i que us acompanyarà cada dimarts de 10 a 11 de la nit, posant-hi notes, posant-hi versos, posant-hi música i posant-hi literatura. Fins i març que ve.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna